Bon dia, passen 7 minuts de la una del migdia, iniciem aquesta hora del vermut, aquesta hora realment 50-55 minuts de tertúlia per veure algunes de les coses que passen a la nostra comarca, de les informacions i altres fenòmens que apareixen a les notícies però que podríem dir van més enllà, com és el cas de la tertúlia d'avui. Avui volem parlar de la independència de Catalunya i recordant que la setmana passada hi va haver la formació de l'Assemblea Nacional Catalana, volem veure quina incidència té aquest moviment, si li podem parlar d'aquesta idea política que cada vegada es va fent més important, fins i tot a nivell estadístic. Fa un parell d'anys el Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, preguntava sobre la independència als enquestes i apareixia que un 42% dels enquestats de la societat catalana creu o es sent independentista o creu que l'independentisme és una via política per aquest país. Per parlar d'això, en aquesta hora del vermut d'avui, hi ha la Rosa Guerrel, bon dia.
Bon dia.
El Miquel Jardí, bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim l'Anton Vidal.
Hola, bon dia.
I també tenim el Roger Terrades, que és el coordinador de l'Assemblea Comarcal del Priorat i que va estar present el passat dissabte
a la Constitució de l'Assemblea Nacional Catalana a Barcelona. Més a prop.
Sí, sisplau. Si es pot acostar el micro, així el sentim tothom.
Molt bé. Doncs vaig estar personalment a la Constitució oficial de l'Assemblea Nacional Catalana, que porta un camí llarg des del passat 30 d'abril de l'any passat, que és quan hi ha la Conferència Nacional per l'Estat Propi, resultat d'una sèrie de trobades a partir del 13 de setembre a Arenys de Munt, quan es fa la primera consulta per la independència. A Arenys de Munt es troben una sèrie de persones, alguns d'ells descendents de l'Assemblea de Catalunya de fa 40 anys, que es comença a plantejar ja en aquell moment, i ara què? És a dir, ara aquí estem a Arenys, estem votant, i ara què? Clar, això es va translluint, després hi ha aquesta Conferència Nacional, abans de la Conferència Nacional hi ha la famosa manifestació per la sentència del Constitucional, l'endemà també, perquè aquell dia hi ha unes pancartes que diuen independència, però l'endemà què?
Crits també.
I crits, però l'endemà què? O sigui, l'endemà la majoria de persones que estaven en aquella manifestació van quedar a casa seva esperant que hi hagi una mena de voluntat divina que ens ajudi a resoldre els problemes. I, esclar, Déu en aquest cas no juga a favor nostre. Almenys històricament no ha sigut així. Tot aquest grup de gent, ja dic, el 30 d'abril de l'any passat fan el que se'n diu la Conferència Nacional per l'Estat Propi, d'on ja surt un full de ruta que diu hem de constituir aquesta Assemblea Nacional. S'estableixen uns terminis, el primer termini era el mes de novembre, però per raons de treball no es va poder fer, fins que aquest dissabte passat, dia 10, es fa la constitució de facto d'aquesta Assemblea Nacional, doncs que ara ja hi ha uns estatuts que estan a governació perquè siguin aprovats, un reglament que sigui aprovat, i això ja dona entitat jurídica de facto i de fet en l'Assemblea. Aquesta Assemblea ja està treballant des de fa aquests mesos, amb la voluntat de què? Pues de ser això que ara se'n diuen organitzacions transversals, on, a més, la pròpia Assemblea, en un punt molt important dels seus estatuts, diu que mai farà de partit ni es presentarà eleccions, perquè la seva funció no és fer de partit, els partits ja hi són, i que el que ha de fer l'Assemblea és conscienciar, motivar i dinamitzar la gent perquè el poble de Catalunya assumeixi aquesta voluntat d'estat propi d'una manera majoritària. Quan el poble ho tingui majoritàriament assumit, els partits no els hi tocarà més remei que fer el que fan sempre. Sempre els partits van a remolc del que diu la població, sempre.
S'ha parlat molt de que l'Assemblea és una resposta de la societat civil.
Jo diria que sí. Vull dir, si ens mirem la gent, les persones que van formar part del secretariat, que ara es renovarà a partir de l'actual situació de l'Assemblea, veiem que hi ha personals de tot tipus i que inclús sociològicament estan lligats a diferents tendències polítiques en el país, des de sectors radicals del nacionalisme fins a socialdemòcrates i a gent del que en diem de dretes. gent que tots ells creuen amb la necessitat. És a dir, ha arribat un moment que jo penso que el que és bo per la societat catalana és que, a part de que per raons identitàries, sentimentals, culturals, històriques, familiars, ens sentim catalans, s'ha començat a congriar un sentiment de necessitat. O som un estat propi o estem morts.
Com diria, o com ha dit en més d'una ocasió el president Jordi Pujol, que a més és molt simptomàtica la seva trajectòria intel·lectual, ara sempre es maten en els tres llibres de memòria, però entre el segon i el tercer volum va aparèixer un petit llibret que és Residuals o independents, en què Jordi Pujol ja es mostra clarament obert a dir que sí a la independència, bàsicament perquè entén, a nivell personal propi d'ell, que l'encaix de Catalunya amb Espanya que havia defensat ell i també Convergència i Unió, perquè era una part programàtica d'aquesta federació de partits, doncs ja no té sentit, ja no funciona, és la disjuntiva és clara, o som residuals dins d'Espanya o som independents.
És d'una clarividència total, i jo penso que, a veure, jo en el meu cas, que mai he votat Convergència, penso que li hem de tenir gran respecte a una persona que a la seva edat, amb la seva situació personal i política, tingui el valor de sortir en els mitjans de comunicació i dir, senyors, durant 30 anys m'he equivocat.
Home, més que m'he equivocat,
no fer,
el que he defensat
o el que he defensat no ha funcionat. Jo em pensava que funcionaria i no ha funcionat. Per tant, o anem cap a un altre cantó o estem morts. I això és el que està començant a notar una part important de la societat. O fem el canvi, o passem a ser un estat propi, o ens anirem diluint amb aquest magma, a més, aquest magma maligne, diria jo, que és l'estat espanyol.
Sí, cal, ja entrem. M'agradaria estar als de casa, per descomptat, al 977-83-0044, 977-83-0044 i al 977-83-1135, 977-83-1135, que també aporteu la vostra valoració des de casa. També, i afegeixo, poso un tema damunt de la taula, no relacionat amb la independència, però sí en l'actualitat de la nostra comarca i més concretament de Falset, és que a partir del dia 15 recordem que era la data en què l'Ajuntament anunciava que es posaria seriós en la qüestió de les multes. Han arribat aquestes multes? També us preguntem. Repeteixo, 977-83-0044 i 977-83-1135. Deia, insto als meus tertulians que estan escoltant molt atentament i que els agraeixo que no intervinguin al que diu el Roger, però que també donguin la seva opinió al respecte.
Home, aviam, jo vaig tindre l'oportunitat de conèixer el Roger doncs, a la reunió que es va convocar una mica doncs, per la gent així de contactes que hi havia a Marçà a l'hora de constituir, en aquest cas, doncs, l'Assemblea Territorial. S'han tingut algunes reunions, hem estat amb tota la moguda que doncs, es porta doncs, a nivell comarcal, hi ha gent de diferents pobles de la comarca, ahir mateix doncs, a la reunió doncs, bueno, hi ha tres o quatre pobles doncs, que estan doncs, en la possibilitat d'inclús doncs, poder tindre una representació dins a l'Assemblea Nacional, i em sembla que bé, malgrat les errades que ara pugui reconèixer l'expresident Pujol, que ja està bé, és a dir, generalment la gent quan es fa una mica gran doncs té més tendència cap a la dreta, eh? I aleshores doncs, en aquest cas sembla ser que no sigui així, però que a pesar de tot doncs, bueno, és una realitat. I bueno, això s'ha de donar gràcies doncs, als partits doncs, més aviat estatalistes, que no ho han respectat, en aquest cas, és clar, sí, bueno, estat listes de l'estat espanyol, naturalment, que no han respectat doncs, la mínima voluntat d'un poble, d'una llengua, d'una sèrie de relacions, no ho han tingut, ho han menyspreat, no els ha interessat al seu moment, perquè suposo jo que han vist de que hi ha un potencial molt més econòmic, ja diem que sí, perquè doncs, bueno, amb l'expoli doncs, ja es veu. Però a nivell cultural té potser una consolidació forta, i això suposo que doncs, les autoritats competents no els ha acabat d'agradar. Generalment, quan veus amb aspectes multinacionals i coses, sempre hi ha algun català entremig. I llavors, és clar, això jo suposo que doncs, en un sector de gent doncs, no els deu acabar de fer el pes i doncs, bueno, fan la política doncs, que fan, que en aquest cas afavoreix que hi hagi més gent que digui, bueno, escolta, doncs, nosaltres anem pel nostre caire.
Rosa, Miquel, esteu molt atents.
Sí, perquè és un tema que fa molts anys també que el defenso, i això de que els grups independentistes cada vegada estiguin un tant per cent més elevat és lògicament pel cansament, el cansament de la gent. La gent, pues, clar, està en un nivell cultural molt més alt que fa 30 anys i la gent doncs, està cansada de l'expoli, està cansada de que sembla que tinguem que anar a demanar caritat a Madrid quan ells encara ens duen molts diners a nosaltres, el continu de despreci que fan cap als catalans, les manipulacions de notícies des de Madrid, que s'han donat molts casos, i la gent pues, també, això ho parlem amb el micròfon tancat, també és conscient de que la independència no és només pels catalans, la independència és per tota la gent que viu a Catalunya. I això, la gent, a mesura que se'n va donar compte, pues, clar, és quan s'hi barreja la gent, pues, hi ha gent de dretes que consideren que hem de ser independentistes perquè ell considera que la nació tirarà més endavant i no té res que veure que tingui una idea de dretes amb que el país sigui independent, no té absolutament res que veure. I això fa que la consciència de la gent cada vegada sigui més aferrada a que hem de tindre un estat propi. Jo no sé quan tardarem en tindre'l, però la tendència és que va pujant. I mentre la tendència vagi pujant, és que clar, és el que deia l'Anton abans, els dos grans governs que han... Bueno, els governs, no, els dos grans partits que hi ha a Espanya, que només n'hi ha dos, a Catalunya, escolta, no l'han afavorit en res, eh? ni els de dretes ni els d'esquerres. I llavors, els constants atacs que estem vivint la població de peu, cada vegada la gent se'n dona més compte. No és una cosa que, bueno, això passa allí només, no. I és el que està passant aquí al Priorat, que s'ha constatat que aquí cada vegada hi ha un grup més elevat de gent independentista.
Ara en parlarem de la nostra comarca, perquè sembla que això de l'assemblea sí es va celebrar a Barcelona, és algo de tot el país, però també, almenys, jo detecto tres entitats, per dir-ho d'alguna manera, que agrupen part de la població de la nostra comarca, que han parlat obertament d'aquesta qüestió. Però abans m'agradaria sentir l'opinió de la senyora Gairal.
Sí, jo poca cosa diré. Jo diré que ha de ser ara, però quan dic ara no vull dir que avui per demà, perquè si no, no serà. Jo crec que ara és un moment oportú, jo crec que s'està en un moment en què tot està bullint i que és el moment oportú perquè puguem arribar a aconseguir. Aquí dic ara, doncs el 14, el 15, però que és el moment de bellugar. Però hi ha una cosa que em preocupa i és que, a veure, no sé com explicar-ho, però que som excessivament prudents. Jo crec que ens falta, com, i ho he dit altres vegades ja, jo crec que ens falta com una mica de més mala llet. Jo crec que anem una mica com de Bonifacius i amb el lliri a la mà. I crec que el que ens rodeja fora d'aquí es mereix una mica més de mano dura. I de dir, ho tenim clar, ho tenim clar.
Perquè anem amb el lliri
a la mà. Bé, però doncs...
Bé, culturalment, des de fa molts anys, en els catalans se'ns ha enganyat amb aquella història del seny i la rauxa,
sí,
que són dues coses que no estan renyides en absolut.
Sí.
S'ha de tenir rauxa per fer segons quines coses i seny per fer-ne segons quines altres. I és veritat, anem amb una potència. És allò de que no es molestin de no ofendre
exacte,
ningú.
Exacte, de no ofendre
que...
ningú, que jo estigui content.
Els espanyols ens ofenen amb una alegria i una desinvoltura total.
En tots els aspectes.
Les engalta tal qual i ells es queden... O sigui, insulten.
Sí, sí.
Insulten.
Sí, sí.
I no passa res.
Insulten, columnien... No passa...
Ens fan trampes constantment, vull dir, perquè el que avui t'han dit blanc, demà és negre, i demà passat no és ni blanc ni negre.
Blanc ni negre.
Però, esclar, és que tenen un estat molt poderós a darrere. Encara que tinguin molts problemes econòmics, és un estat molt poderós. I nosaltres també hem caigut en una trampa de creure aquests últims 30 anys, des de la mort de la bèstia, de pensar-nos que teníem una autonomia de govern.
Sí.
I no som més que una diputacioneta més o menys apanyada.
Si volen, després ja hi tornarem, però a mi, si em permeten, centrar-nos a casa nostra, estem parlant de que existeix el Casal Popular per Joan Barceló Carrasclet, un col·lectiu que diguéssim, un espai on a dins hi trobem el col·lectiu independentista del Priorat i l'Associació de Joves del Priorat. I ara els demano disculpes perquè no poden estar aquí, aquesta tertúlia es va gestar ahir la nit i entenc que no era precipitat demanar-lo la seva presència, tot i que entenc que tindria sentit i espero que en les properes setmanes i propers mesos ens puguem tornar a trobar també amb gent del CIPO, de l'Associació de Joves. Tenim això, també tenim la presentació de l'Assemblea Nacional Catalana, que prèviament, crec que van ser 2 setmanes abans, es va fer a Marçà.
Es va fer, sí, farà 3 setmanes a Marçà. Mm-hmm.
I després també hi ha l'Associació de Municipis per la Independència, que resulta que a la nostra comarca hi ha, a dia d'avui, de manera oficial, o sigui, han passat pels plenaris i han estat aprovats, Poboleda, els Guiamets, sembla que s'està preparant el Marroig.
No, el Marroig està aprovat.
El Marroig ja està aprovat. No tenim una confirmació...
Sí, sí, sí. Vaig parlar jo amb un regidor, sí, la setmana passada, mm-hmm, i em va dir que ho havien aprovat.
Tenim Marroig, tenim la Vilella Baixa.
La Vilella Baixa.
I falta...
I tenim...
Marçà, que ho ha d'aprovar.
I Marçà, no? Ho aprovarà en el proper ple, mm-hmm, perquè, esclar, els ajuntaments, a mesura que van convocant plens, ho van posant al seu ordre del dia.
Torroja, no?
No en tinc...
Torroja també està bé, no?
Tinc... Ah, sí, perdó. Mm? És veritat,
sí,
és veritat, el company. Torroja, perquè
sí,
l'alcalde em va enviar un mail l'altre dia i dir, escolta, nosaltres ja ho hem aprovat.
Sí,
i no només això, sinó que...
Correra, segurament que també ho farà. Correra. Sí.
Diem els que tenim segurs.
Sí, sí. El Correra està presentat pel proper ordre del dia, també pel proper ple.
I també no podem oblidar les consultes per la independència, que tenim 10 municipis dels 23 que conformen la comarca del Priorat. Val a dir que aquesta dada, si em permeten, contraposada, el Consell Comarcal del Priorat va ser l'únic al seu dia, crec que estem parlant del 2010, va ser l'únic que va dir que no estava a favor de les consultes. I una última dada de la nostra comarca relativa a aquest tema, que hi ha la qüestió de la insubmissió fiscal, el diem prou, que té el seu origen precisament a la nostra comarca, a Siurana, amb l'Andreu Vilamaria.
Exactament.
Que és una manera, un pas, de plantejar també aquest camí cap a la independència. Tenim una comarca molt independentista?
Moguda. Home, això vol dir doncs, que la gent té interès, malgrat doncs, se digui que sigui una mica doncs, deixada, doncs no... En aquest cas, bé, es va veure les passades consultes que hi va haver i això fa que la major part era gent jove que estava dins amb tots aquests moviments i esperem doncs, bueno, que aquesta gent jove doncs, assumeixi en aquest cas doncs, el paper de l'Assemblea Nacional i bueno, a partir d'ara suposo que es faran les presentacions.
Precisament ahir ja vam tenir una reunió de treball per plantejar què han d'anar bé i ara s'han d'anar fent presentacions a tots els municipis. A veure, faig una mica d'història. Quan es fa l'acte de Marçà, que es fa a Marçà perquè jo visc a Marçà i més fàcil aconseguir un local a Marçà i fer-ho, ho fem 3 persones, jo em posaré al davant ara, jo no sóc prioratí, suposo que pel meu parlar la gent que escolti el programa ho veurà perfectament, jo sóc fill de Gràcia a Barcelona. Els 3 companys que ho fem, l'altre és l'Eduard
Selma,
que me sembla que prioritari té lligams, però ell no n'és físicament, si no, i si no...
Ha treballat tota la seva vida, si no m'equivoco, ha treballat a nivell cultural per aquesta comarca,
sí.
com pocs.
I el tercer és Josep Maria Fort, que viu a Tarragona, i el que té són lligams de família al Priorat, però ell tampoc és de... Què va passar? Que a través d'una sèrie de converses i de contactes, al final, aquestes 3 persones vam dir, bueno, ens tirem a la piscina, perquè aquí tothom va dient que sí, però no acabem d'arrencar. Fem un acte, ens presentem i que surti el sol per on vulgui. Vam fer venir 2 persones del secretariat, que són són dinamitzadors a nivell de secretariat nacional per l'assemblea de dinamitzadors comarcals, i bé, allà ens vam reunir 25 persones i 15 van signar un acte de constitució de l'assemblea. Llavors passa que hi ha d'haver-hi tota una sèrie de tràmits, perquè encara que siguem assemblearis, com deia abans, sota micròfon tancat, hi ha d'haver-hi uns actes burocràtics per constituir les coses amb legalitat. Llavors, esclar, amb tot això, hi havia, per exemple, si no crec recordar malament, Porrera, que em va dir, nosaltres estem, volem convocar, perquè l'assemblea es mou per assemblees locals i assemblees territorials. Els de Porrera diuen, nosaltres volem crear una assemblea local, però, esclar, estàvem a sobre de l'assemblea de Barcelona i vam dir, esperem que passi això, ara tenen una reunió per fer-ho, perquè la nostra voluntat és que ara es vagin establint assemblees territorials. I aquí volem captar, o qui vol captar l'assemblea, perquè quan dic aquí volem sembla que ho vulguem fer d'una forma personal, l'assemblea qui vol captar? El màxim de gent possible. És a dir, quan més serem, més ho aconseguirem. És a dir, fa uns mesos sortia, o fa una setmana sortia un article a la premsa que deia, cuidado, que en un referèndum necessitem tants vots per guanyar, per tant aquí o som molts o ens podem estrellar. Cada un des de la seva òptica sociològica, des de la seva òptica personal, però esclar, si no, es fa falta treballar. I com que l'assemblea és un grup que es compromet estatutàriament a mai presentar-se en unes eleccions ni fer ombra en els partits, jo entenc, és a dir, per la meva edat i per la meva trajectòria a la política, penso que és una forma per donar visibilitat a moltes persones que donar través... Inclús pensem que hi ha persona que, sent independentista, sent sobiranista, militar en un partit no li agrada. Ho hem de replegar tot i després els partits ja faran la seva feina. És a dir, això està molt, molt explicat i vull dir, inclús el dret internacional preveu perfectament com un territori pot assolir independència. Per tant, hem d'anar seguint o tenim a darrere un exèrcit capaç de posar els tancs al carrer i dir som independents, que no és el cas, que no és el cas ni el moment ni el lloc en el món, o ho hem de fer seguint uns paràmetres que estan marcats pel dret internacional. Així ho ha fet Kosovo, així ho ha fet Txèquia, quan fan la decisió de Txèquia i d'Eslovàquia.
Va ser una decisió amistosa en aquell cas.
Exactament. A veure, i l'assemblea té molt clar que la decisió, és dir, que aquesta declaració d'independència no ha de ser en contra d'Espanya, perquè és un veí que tenim i un veí amb el que hem de conviure, que no hi podem posar, com fan els jueus, un mur de formigó i dir vosaltres una banda i nosaltres, per tant. És a dir, la independència ha de ser a favor de, mai en contra de. La política generalment ha de ser a favor de i mai en contra de. Perquè quan es juga a la contra de, acabem sempre agres. Sempre.
Recordo els de casa que estem preguntant-vos i ens preguntem també si el Priorat és una comarca independentista. Hem parlat dels diferents moviments i associacions que estan a la nostra comarca, que tenen, algunes són administracions i que treballen en aquest sentit, però també volem saber la població, quina visió teniu. Som independentistes al Priorat o no?
Jo a nivell particular, amb tota la informació que has donat i amb el tant % que es coneix més o menys avui dia, el Priorat segurament és una de les comarques més independentistes que hi ha a Catalunya. Si tret d'algunes del nord, Girona, diguem, no? I algunes doncs, de la zona mitjana de Valls i tot això. Però tenim una trucada.
No.
No?
Si es pot acostar al micro, sisplau.
Ah. Jo crec que sí, eh? Si poguéssim sapigueu, crec que seria de les més altes del país. Eh?
Home, mirant, agafant la qüestió de les entitats que s'han adherit a l'Associació de Municipis per la Independència, al Priorat de 23 municipis només n'hi ha dos, n'hi ha d'altres comarques que són més. Si mirem les veïnes, agafo la Ribera d'Ebre, de moment només són 3, crec que són 13 municipis. En canvi d'altres, si anem a la Conca de Barberà, doncs ja la xifra sí, però augmenta.
Sí, bueno, però no, jo no em referia a institucions, em referia a la gent en general, al tant per cent.
Si no, Gallal...
Són molt pocs habitants, al Priorat no arribem a 11.000, eh?
Quasi no arribem als 10.000, l'últim cens que tenim.
Sí?
Jo crec anem que... a la baixa.
Ha marxat gent, doncs.
Jo crec que potser sí que s'és independentista, però que fa com una mica de respecte o de por mullat dient que d'això... No, una miqueta, vull dir, haurien de trucar gent avui, no? Perquè estem parlant d'un tema que crec que toca la gent,
un tema
no?
De futur.
I toca la fibra i és un tema de futur. En canvi, les trucades estan així com una mica Com a callades.
A veure, jo potser, ara vaig a dir una, potser és una botada, però jo com a foraster a la comarca, és a dir, jo només fa 2 anys i mig que visc de forma permanent a la comarca, malgrat que jo fa molts anys que hi tinc lligams d'amistats, és clar, el Priorat té un problema, si li volem dir així, que és comunicatiu, geogràfic. I això fa que fa molt difícil que les persones tingui una imbricació física entre elles. És a dir, qui viu a Cabassers, qui viu a Margalef, o qui viu a Ulldemolins, se li fa molt difícil tenir contactes amb les persones que vivim a Marçà, per raons geogràfiques. És a dir, jo veig quan convoco reunions, clar, convoques una reunió a les 8 del vespre i et trobes, escolta, no podré venir perquè, esclar, a l'estiu doncs encara invita a moure's, però a l'hivern fa una certa basarda sortir a la nit i després haver de tornar a la nit a les 12. Clar, això complica molt les relacions i fa, i a més allò ens ajuda a fer que les capelletes, en tot el sentit carinyós de la paraula, encara es facin més fortes. Perquè, clar, és molt fàcil tenir relació, doncs jo des de Marçà, amb Guiamets, per exemple, o amb Falset, però en canvi molt difícil amb Cornudella. Clar, vull dir, aquí pensem que es parla de l'Alt i del Baix Priorat, encara que no sigui ni oficial.
No, que no,
perquè, esclar, és un fet geogràfic que existeix. Per tant, bueno, hem de, abans de venir aquí em trucava un amic de Porrera i dic, esclar, nosaltres hem d'anar fent feina. I les persones s'hi aniran apuntant, perquè això és una cosa... Què passa? Que la feina s'ha de fer, la feina és laboriosa i és dura i es feixuga de vegades i quan un ja comença a tenir anys doncs encara se li fa més pesat.
Tenim una trucada, els demano sisplau que es posin els cascos perquè puguin sentir l'aportació d'aquest oient o oienta. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, tingueu tots una abraçada de bon dia.
Vinga, Gaspar.
Mireu, jo vinc d'una família que ha corregut molt pel Priorat. El meu avi, el meu pare, els meus oncles, jo he corregut molt pel Priorat. El Priorat és català de pura cepa. És una de les comarques més pobres, però amb una riquesa cultural de les més elevades de Catalunya. Això no dit per mi, explicat pels que ho han corregut. Ara, dels partits no en podem confiar res. Jo em recordo, perquè els que sou aquí ara parlant sou tots més joves que jo em recordo de la proclamació de la República Catalana. I el Lluís Companys, doncs el 34 el van condemnar a mort perquè havia proclamat la República Catalana. Que va vindre el 36 i va sortir de la presó i no va passar res. Al final, com a català, i per ser president de la Generalitat, el van afusellar. Però és que l'havien condemnat abans ja a pena de mort. Mm-hmm. Havent-hi, diguem-ne, democràcia amb la república. Això vol dir que des de Madrid no en podem esperar res. Ara, nosaltres aquí hem de fer una demostració de germandat, de cultura i de voler anar tots a una. I els catalans hem de reclamar que mos sàpiguen respectar la nostra manera de ser, que nosaltres respectarem amb ells sempre que mos respectin. Si no hi ha respecte mutu, no anem en cap puesto. Visca Catalunya.
Gràcies, Gaspar, per la seva aportació. Gaspar ha posat de la taula alguns elements que abans no han parlat. Hem passat de manera bastant ràpida. A Catalunya ens hem de fer respectar. Hi ha d'haver respecte mutu. Aquest respecte no existeix. O m'ho sembla a mi?
És que diu que perquè dos es casin fa falta que els dos vulguin. I el respecte mutu també ha de ser que els dos vulguin respectar. I històricament, jo crec que no diré cap cosa fora de lloc, si dic que és que Espanya mai ens ha pretengut respectar. Llegim els llibres d'història, que de vegades és que sempre tires endarrere, no? Tirem endarrere i veiem-ho. Esclar, aquest conveí nostre deia és que la república va condemnar en Companys. No toleren la diferència. No la toleren. És una cosa que jo no sé si és genètica amb ells, o és cultural, o és històric, o és tot plegat, però no la respecten.
Jo suposo que defensen el seu estat, no?
Però se suposa que...
Esclar, és que vist d'aquesta visió ha de ser així, és a dir, no defensem nosaltres el nostre estat, és a dir, tenim una llengua, tenim una cultura, tenim un país, per tant podem administrar-nos, vull dir, no és cap problema.
Tenim un marc jurídic comú que té la seva base en la Constitució espanyola, que en tot arreu assenyala que va ser sobretot fruit del consens, que tothom va cedir una part.
Però és que això és una trampa que ens fem
sí,
també.
Sí, però és, resulta que és el marc que regeix les relacions Catalunya-Espanya. La base, n'hi ha més, i després cada llei dirà els seus menys, però és que clar, afegeixo que aquesta Constitució, o aquest marc, té 30 anys, han canviat molt les coses, s'ha quedat antiquat, i això
molt antiquat.
Puc dir jo, però en base a llegeixes als estudiosos, que per cert, hem de parlar de Ferran Requejo, que és un que estava al capdavant de l'Assemblea,
pot ser interessant,
dels politòlegs.
Sí, sí.
Clar, qui diu Requejo diu altres que parlen obertament de que aquest marc constitucional s'ha quedat antiquat i que molts del seu articulat, sobretot aquell que defensa les nacions i les nacionalitats i barreja una miqueta de tot, i diu que i fins i tot n'hi ha algun, crec que és entre els dos primers, que diu que s'ha de defensar les diferents llengües de l'estat espanyol, clar, dius, això no,
sí, però
ningú
és que,
fa cas.
Però és que, a veure...
Bueno, aviam, la Constitució també diu que tothom té dret a una casa digna i un treball. Vull dir, basant-te en això ja...
Tenim un marc legislatiu que ens governa tots, però és clar, torno a dir que és important recordar, és dir, tenir memòria històrica, però no la memòria històrica aquesta que ens hem volgut vendre en forma de lleis, la memòria històrica de debò. La Constitució espanyola és el resultat d'un poder militar que està a l'ombra quan es fa la Constitució. No oblidem això. És que en aquell moment els poders fàctics eren molt forts. Mirem si eren forts que el 23 de febrer del 81 hi ha un cop d'estat. Que ara, hores d'ara, encara diuen intento de golpe d'estat. No, cop d'estat. És a dir, quan entra un senyor amb una pistola en el Parlament és un cop d'estat. I d'allò en surt una guapa. Perquè, evidentment, les Espanyes aprofiten qualsevol situació per tirar enrere, com estan aprofitant ara, en nom de la crisi, a recentralitzar. Perquè ells tenen molt clar quin és el concepte. Mira, si algú que tingui ganes de llegir un llibre que és una mica farragós, que agafi el llibre aquest d'Espanya, capital, París...
Del Germabel.
Del Germabel, i veurà com des del moment que arriba Felip V i munta la cort a Madrid, que en aquell moment la cort espanyola no estava a Madrid, el concepte d'estat, el concepte d'infraestructures des que parla Germabel, sempre es fa en sentit polític, mai en sentit econòmic i comercial, com l'ha fet tota Europa. I encara ens hi trobem, és dir, estan fent aves no sé on, que no van enlloc, aeroports que no hi puja ningú, perquè és una concepció que està per sobre de tot. I encara que arruïni el país, la faran.
Sí, sí.
I és clar, tot això encara està lligat amb unes forces, amb uns poders fàctics que encara hi són. Perquè qui mana econòmicament a l'Estat? Mana a Madrid.
Qui vulgui una versió, no diré un resum, perquè aporta arguments propis, fa un parell de setmanes al diari El País, al seu suplement de negocios, hi ha un article de César Molinas que agafa una part del Germabel, del títol, el mateix article ho diu, que li demana permís per agafar-lo, que és Espanya Capital Madrid, que ve a ser això, no és tan farragós, és més breu, però la tesi és aquesta que acaba d'explicar el Roger.
És dir, com podem afiar d'un estat que el 2012, a l'any 2012, hi ha un tram de ferrocarril entre Barcelona i València que té via única. No amb una línia comarcal, una línia exòtica com la que posi a la Pobla de Segur. No, la de la costa la coneix dos capitals de comunitat autònoma. I avui ben al diari es veu la foto de com està fet, hi ha parts del traçat del que seria el desdoblament de via, que fa anys que està aturat. Mentrestant fan aves a Zamora, aves a Ponferrada, aves, volen fer una ave a Sòria, l'altre dia llegia a Sòria, al ramal, a la línia Madrid-Saragossa, fer un ramal a Sòria. Sòria capital, hi havia uns 50.000 persones. I algú m'explicarà quanta gent pujarà a l'ave. Els dies igual. I si això ha de ser costa de la ruïna de Catalunya, millor. Perquè ells volen que siguem prou rics per mantenir-los, però no lo suficient rics per poder governar. I això ha sigut és història. Això va passar a la República, quan en Franco va avançant en el territori. La República Espanyola desarma la indústria militar, la indústria de guerra que hi ha a Catalunya, i la traslada a València, perquè no tinguem força suficient per dir, vosaltres heu perdut, però nosaltres no. I això és secular, vull dir, això és secular. Esclar, per això les persones van veient que, o com diu el president Pujol, o ens morim o som sobirans. No hi ha... Avui encara al diari pregunto una sèrie de persones, vol dir, vostè...
El tema del federalisme no...
Home, avui encara al diari n'hi ha uns que defensen el federalisme, esclar, és que això no ho sé, vull dir, és com anar a la Meca i predicar el catolicisme, vull dir... Vol dir que bueno, ells no volen ser catòlics.
Jo suposo que, és a dir, els que defensen el federalisme a la llarga hauran de ser nacionalistes. Per què? Perquè fa uns anys hi havia molta més gent que anava cap al federalisme, és a dir, anava doncs, cap a l'entesa doncs, d'una Catalunya federal, d'un estat federal doncs, en el qual doncs, cada regió podria ser doncs, tipus Estats Units
comunitat
o similar, o comunitat autònoma. Però, esclar, es veu que ara, és a dir, les coses, tal com han anat les situacions, ja no dona això. És a dir, aquest avesant ja va caducant. Per què va caducant? Bueno, doncs perquè doncs al seu moment doncs lo que comentàvem ara l'any al final dels anys 70, doncs la cosa era molt més diferent que ara i doncs bueno, doncs ja que tenim això encabat ja mirarem d'arribar cap a un altre, però resulta que en comptes d'arribar s'ha anat estrenyent més cap endarrere i és normal. Ho estem fent nosaltres. Si nosaltres volem un estat i estem fent doncs el que sigui per fer l'estat, per tant, doncs en aquest cas Espanya, Madrid com a capital, doncs farà el que sigui doncs, per defensar l'Estat. Són coses normals. El que passa que doncs, bueno, l'Estat oficial que ara hi ha, que és l'Estat espanyol, té molts més mitjans i molta més força que no pas un
que ho vulgui ser. I pensem que el nacionalisme espanyol encara no ha començat a actuar. És a dir, a mesura que aquest nacionalisme català o aquest independentisme català vagi agafant cos, utilitzaran totes les armes lícites o no per ofegar-se. Recordem que un senyor que ara hi ha hagut molta moguda perquè des del mateix imperi espanyol l'ha encastrat de mala manera, que és el senyor Garzón, a l'any 92 va fer detenir una sèrie de persones a Catalunya que van denunciar, jo no vull dir si ho van ser o no ho van ser perquè no tinc les proves, que van denunciar tortures i aquest senyor no es va ni molestar a investigar-les, que per això va ser condemnat pel Tribunal d'Estrasburg. I és clar, aquest personatge, que per altres coses sí que ha fet una labor més o menys, aquest personatge passa des del nostre país encara per ser el gran demòcrata i el gran salvador del país. O sigui, un jutge que jo no sé si va prevaricar amb lo del cas Gürtel, però sí que va prevaricar quan no investiga les acusacions de terrorisme, perquè aquesta és una obligació d'un jutge i no ho va fer. Per tant, és clar, és que estem en mans de personatges molt curiosos en aquest país. I que aquí, és clar, tu deies, hi ha hagut una sèrie de persones que es creuen en el federalisme. Jo penso que molts dels que promocionaven o propugnaven o defensaven el federalisme, ni ells s'ho creien en aquell moment. Passa que era una manera de tenir entretingut el personal. Serem federals.
Bueno, o potser que
el
no...
mateix comitè federal del PSOE, ja em direu que té de federal.
O potser que no els interessava dir que eren nacionalistes perquè s'interpretés com a separatistes.
Bé, per tot plegat. Però esclar, això està mort, vull dir, ja ho veiem que això està mort.
I cada vegada més doncs, estan demostrant que les coses no van... És a dir, si això es volia fer al seu moment, s'havia de fer ben fet. Què ha passat?
Felipe González ho va jurar i per jurar que ell intentaria fer en Espanya federal.
Molt bé, ja està bé. Volia començar. Però és que encara no s'ha començat, tot el contrari.
Exactament.
S'ha anat tirant enrere. I per tant ara doncs, és normal que la gent doncs, no estigui contenta amb el sistema que hi ha i damunt la crisi, que és el que afecta més en aquest cas, doncs això. Doncs, bueno,
ara encara aquí, que el PSC vulgui fotre uns jocs malabars amb això dels comptes del dèficit fiscal, tots els economistes seriosos diuen que si no hi hagués dèficit fiscal la Generalitat no hauria de retallar, al contrari, sobrarien calés. Per tant, és clar, és que aquí estem parlant de coses molt serioses.
Fins i tot Antoni Castells, que va ser conseller d'Economia,
ni que siguin
les últimes aparicions.
El Cercle Català de Negocis parlava de 20 o 21.000 milions en el seu moment, ara parlem de 16 perquè, esclar, la recaptació ha baixat. Però és que mirem els dèficits de la Generalitat, els deutes de la Generalitat, i a això hi afegim 16.000 milions cada any. Vull dir, és que és esgarrifós. Agafem els llibres, el llibre del Cercle Català de Negocis que parla d'això i diu, què podríem fer? A la pàgina web del Cercle Català de Negocis hi ha un punt que diu el salari català. I diu, si fóssim independents, vostè posa aquí quan cobrar, podria cobrar tant. Perquè, és clar.
Una cosa que entenc, potser un dels problemes que plantegen aquelles persones que són més escèptiques davant la possibilitat de la independència, precisament són aquesta mena de com acabaríem parlant de la seguretat social, de les pensions, com funcionaria?
L'aportació de pensions a la seguretat social fins l'any 2010, si no m'equivoco, i si m'equivoco que em perdonin, les últimes dades que vaig llegir deia que es salvava gràcies a l'aportació catalana. És a dir, Espanya té seguretat social i té pensions de jubilació perquè Catalunya paga.
Sí, una bona part...
Que esclar, allò és que hem de dir... Ah, no, que, bueno, això vol dir, és que fa molts anys que aquesta... La solidaritat, és que parlem... Ens fan servir un llenguatge que és trampós constantment. La solidaritat és quan jo tinc uns diners meus i els vull donar a algú.
Exacte.
Això és solidaritat. Ara, si ve un altre amb els pren i amb els que em pren fa no sé què, això no és solidaritat. Clar, la solidaritat...
Això és espoli.
Jo no sé si les persones que poden discrepar del que jo estic dient o del que es diu aquí en general s'han molestat mai a viatjar per Andalusia, per Extremadura, per Castella. I veuran que aquelles persones viuen en el millor dels paraïsos que es pot viure en el sud de l'Europa actual, eh? Gràcies a què? És que Extremadura té... el 25% de la seva massa laboral són funcionaris. A Catalunya, que ens queixem dels funcionaris, és un 8%.
Exacte.
Clar, és que mantenim el 25% de la massa laboral amb diners públics. Ens hem tornat... ens hem fet molt malbé aquest modus vivendi de la subvenció, de que tot ho paga l'Estat, de que... Ahir venia un que deia, no, en els prèmits Gaudí.
Gaudí.
Ah, un senyor queixant-se cantant una cançó que té la seva part de raó i de veritat. Diu, escolti, vostès com a actors, la majoria de vostès viu de la subvenció pública, però no cobrant un sou de funcionari, no, cobrant d'actor. Clar, això no pot ser. Diu, vostè vol muntar una obra de teatre? Doncs busqui diners i munti-la. I si guanya diners, guanyarà diners, i si no, tancarà. Perquè si no, al final, és clar, s'ha de subvencionar la cultura. I què és cultura? Jo tenia una mica deia, el que escriu també deu ser cultura, el que el manyà també deu ser cultura, el fuster també deu ser cultura, i aquests senyors no tenen subvenció. Ens hem acostumat... Avui ve un aquí, amb això que ara volen augmentar les taxes universitàries, és que la universitat ha de ser pública i de qualitat. Escolti, és que pot ser pública i costa diners.
És que costa diners.
Clar, és que costa
aquí
diners.
Aquí ja és un debat que...
Va, en tot cas, allò s'ha de buscar que qui no pot estigui
vacat.
Però el que no pot ser és que s'estigui pagant només un 11,4% del cost d'una carrera universitària.
És que això és un canvi de paradigma, no només de la independència, sinó que és de com han viscut els darrers anys.
Doncs això ha de ser així, perquè, esclar, si no, llavors hauríem d'acabar... que llavors, esclar, quan algú acaba la seva carrera universitària, com feien abans a la Unió Soviètica, vostè ara no se'n pot anar del país. Vostè ha de amortitzar els diners que el país ha gastat amb vostè. Jo potser estic dient una cosa, quan surti al carrer em fotran alguna cosa pel cap. Però esclar, el que no pot ser és que és a dir, la sagnia que té en aquest moment l'Estat espanyol de 60.000 universitaris que marxen cada any de l'Estat a guanyar-se la vida fora, això és una sagnia que una societat no se la pot permetre. Perquè aquests senyors han costat molts diners públics. Perquè ara, per la raó que siguis, o sigui, el que ha de fer l'Estat és que aquests senyors es puguin guanyar la vida aquí, però que se la vagin a guanyar fora és una sagnia econòmica brutal. Perquè la majoria no tornaran,
en tots els aspectes. És a dir, la part econòmica, llavors tens la part cultural o científica.
De desenvolupament, de creativitat, de tot.
Ets un motor dels altres països.
Ja, però si aquesta gent no trobem feina aquí...
Aleshores, el que hem de reclamar és que l'Estat... És a dir, aquí ens perdem... A veure, és que vivim en un estat que som paranoics. Hòstia, l'altre dia els equips de futbol deuen 200 sí, milions. Sí. O...
Ah, que això donaria per esclar, una o dir, dos
tertulis. Com pot ser que un equip de futbol degui diners degui a la Seguretat diners. Social, a la Hisenda Pública, i a mi se'ls hi dec 10 euros?
10 euros te'ls demanen.
Exacte.
Clar, per quina raó és que ens distreu? Bueno, escolti, jo trobo bé que ens distreguin, però que paguin. Ah. Però, esclar, recordem que en aquest país, dos de les manifestacions més... Quan dic ara el país, perdó que m'he equivocat, en aquest estat, dos de les manifestacions més importants és quan dos equips de primera anaven a baixar a segona per impagament. I van haver-hi manifestacions, em sembla que era el Sevilla i el Vigo. Això estic parlant de fa bastants anys. I l'Estat els hi va perdonar el deute i es van mantenir la categoria.
Sí, sí, sí.
Clar, això va... I en aquell moment, si no m'equivoco, governava el PSOE. O sigui que això és igual, a nivell d'Estat és igual. És a dir, unes coses que dius, com pot ser que qualsevol desgraciat li embarguen els comptes, li amarguen la vida, el persegueixen... I un equip de futbol, és que n'hi ha un que deu 40 milions,
sí, l'altre deu... No sé... Va sortir un estudi que sí, deia però... que tant com Barça, tant el Barça com el Madrid, tots dos tenien
deutes.
Més el, crec,
més el Madrid.
Més, no, més el Barça. Bueno, perquè el
I
Madrid
si fa falta,
té altres ajudes.
I si fa falta els hi faran una permuta, ara sí. Es parla amb el Barça de que si igual canvien l'estadi de lloc...
O vendran uns terrenys que el compraran per 10 vegades el seu valor, clar, i dir, està solucionat.
És, dir, o sigui, fixa, és que vivim en un estat paradigmàtic que la gent acaba trobant normal certes coses i un escàndol no sé què. Escolti...
Jo el que veig és...
Parlo massa.
No, en referència a això de... És el mateix que estàvem dient abans. És a dir, a finals dels anys 70 se va formar un sistema perquè, doncs, s'havia de canviar el sistema polític que s'estava llavors. La sortida, en aquells moments, va ser la més bona. I aquesta mateixa sortida implicava de que s'ajudés, que es donés subvencions... doncs entitats, a no sé què, a no sé què, no sé quantos, per incentivar, perquè pràcticament no hi havia res, els que som una mica grandets, doncs no hi havia res, i per tant, per incentivar, doncs es va agafar aquest motor. I aquest motor s'ha fet llei, i aquesta llei resulta que n'hi ha hagut els més espavilats, normalment, doncs són els que aprofiten les coses, i amb aquestes lleis, doncs són els que aquesta gent han anat vivint. Ara s'alerta, doncs, que diu, no, enguany anirem pels artistes i pels pintors, perquè,
sí,
doncs,
pels esportistes i
esportistes i no sé què. Bueno, és normal, és a dir, quan una persona pensa en un esport, pensa que el fa, doncs, per gust i per ganes, i que no arribes a plantejar de dir, doncs, jo puc viure d'això, a no ser que, doncs, ja tingui la dèria, doncs, de ser professional. És a dir, els que estan a les entitats, a les institucions culturals i tot això, els que estem amb les històries aquestes, ho fas per amor a l'art, per dedicar, sembla que no per perdre, perquè doncs no es perd temps, però doncs per dedicar un temps, vull dir, amb aquestes coses. I és normal, aviam, per fer un país nou com es pretén, no es pot fer servir la mateixa regla que fins ara tenim, o aprofitant i canviant-la, adaptant-la, no. S'han de fer unes regles noves, i aquestes regles noves, doncs no ho sé, doncs passarà, doncs, per potser canviar el sistema de la Seguretat Social, per potser canviar els horaris de treball, per potser canviar, doncs, la normativa que toqui, perquè és clar, el que estem veient és de que tot el que estem canviant respecte al que tenim ara, vull dir, no va massa bé.
Bueno, això ha passat ara amb els escàndols dels ERES a Andalusia. Viure de les subvencions, clar, i tal i qual. Però ara ha esclatat l'escàndol quan fa 20 anys que ho sap tothom, això.
Bé, perquè fins ara hi havia diners perquè, doncs, anaves tirant. Sí, està malament, però mira, està malament. Sí. Bueno, però, esclar, ara què passa? Resulta els diners...
És el que deia ell. Ho trobem normal, això. I això és una il·legalitat, ho haurien d'haver tallat fa 20 anys i no ara.
És dir, sociològicament, un llatí, un mediterrà, troba simpàtic el que defrauda l'administració. Sociològicament, un centre europeu, si sap que el veí del costat està escamotejant diners i hisenda, se'l mira malament perquè diu, el que escamoteja aquest ho pago jo. Esclar, som societats diferents, i on hem... El que no s'entén de vegades és que, és dir, tot el món occidental viu de la mateixa cosa, és dir, que la gent treballa, les empreses treballen, tothom treballa i es paguen impostos. I l'Estat, amb aquests impostos que la gent paga, dona servei. Això no hi ha cap país que no funcioni d'aquesta manera. El que jo cada vegada em paro de vegades a pensar i dir, i com pot ser que, doncs, aquí funcionem tan malament? Perquè França funciona millor, a Holanda funciona millor, Bèlgica funciona millor, Alemanya funciona millor. Esclar, què passa que Alemanya? Que aquí tenim, fa poc un polític va dir que el 50% dels aturats que hi ha a l'estat espanyol no tindran mai feina, se li van tirar la jugular. És que no tindran mai feina, senyors. És que no tindran mai feina, perquè provenen de dos sectors que són dinamita pura a l'economia, que és el totxo i el turisme. Per tant, gent sense formació. Quan aquests senyors es queden sense feina, difícilment es reciclen en el món laboral. Per què Alemanya té un 6% d'atur? Perquè és una societat industrial, que tu agafes un aturat industrial, el recicles i el col·loques en un altre lloc. I és clar, o això ho volem entendre, o d'aquí 10 anys, o d'aquí 15 anys estarem parlant del mateix problema. Esclar, és que quan l'estat espanyol ha estat boiant econòmicament, no ha baixat mai d'un 12% d'atur.
Aquí ja vincularíem l'educació i clar, això ens donaria per tertulià i sobrepassaríem
ja per molt.
De llarg el temps que tenim per l'hora del vermut. Avui los acomiado molt aviat, bàsicament per dues qüestions. Una, que ja hem viscut les darreres setmanes, que és que la gent del Senen de Vi pressionen per poder entrar aviat a l'estudi, jo m'entenc, és hora de dinar i tu vols anar per feina i poder anar a menjar. I la segona és que la setmana que ve no hi ha hora del vermut. O sí que n'hi ha, però no ni en la nostra, ni en l'hora habitual, ni en el format habitual. M'explico. El proper dissabte 24 de març, Ràdio Falset emetrà a partir de les 10 del matí un programa especial amb motiu del 25è aniversari de l'inici de les emissions de la ràdio. I també serà, ja us ho diem ara, una jornada de portes obertes, o sigui, a partir de les 10 podeu pujar a saludar-nos, a felicitar-nos. Volem, com no, des de tots els companys i col·laboradors de la ràdio, que ens escolteu, perquè repassarem aquests 25 anys amb els seus protagonistes, i sobretot ens agradaria que ens expliquéssiu algun record. Com ho heu d'explicar? Aquesta setmana, la setmana que comença doncs passat demà, de 5 a 8 de la tarda, a la ràdio estarà oberta perquè pugeu i ens expliqueu un record. Els que recollim els passem en aquest programa especial. Si us fa cosa que sentim la vostra veu, doncs també podeu enviar-nos un correu, escriure aquest record i enviar-lo a l'adreça fem25anys@radiofalset.cat. Repeteixo, fem25anys@radiofalset.cat. Heu estat amb nosaltres aquests 25 anys. Dissabte no ens podeu fallar. Aquest 25 em fa veure el meu estimat Jordi Borja, que és en número fem25@radiofalset.cat, fem25@radiofalset.cat. No ens falleu. La setmana que ve ens trobem, qui us parla, més aviat, a partir de les 10, perquè estem d'aniversari, estem de festa. We'll be right back.